Maneres de viure com ràdio. Els dissabtes comencem el programa donant un cop d'ull al nostre setmanari, aquest petit dietari a Setmana Vista, on anem anotant els trets bàsics que han marcat l'actualitat dels darrers 5 dies. I el primer que fem és escoltar com Pere Vives ha sentit escoltar la setmana amb la veu dels seus protagonistes.
Directamente a Barcelona, donde tendré la alegría de dedicar el maravilloso templo de la Sagrada Familia.
Me pongo a la visita del Papa a Barcelona, al menos que sea pagada con nuestro dinero. Yo soy atea y está pagada con mis impuestos. Que la paguen los que creen en él.
Trae más problemas que no otra cosa, porque a mí los problemas que hay, fíjese, un follón que hay aquí, a 2 hores. Todo eso que está montando, no deja pasar a la gente, no deja pasar a nadie.
Per nosaltres és motiu de joia aquesta visita i que efectivament estem fent tot el possible perquè...
I la fiscalia, doncs, entra en campanya. Com que ha passat altres vegades, no hi ha res de nou. Entren en campanya, actuen i després, a l'hora de la veritat, doncs, queden res.
I crec que els catalans confiaran en la seva paraula. Tant si és per dir que no hi ha res de res, com per acceptar que potser s'ha comès alguna...
Reposo aquí meu compromís, a erradicació de misèria i a criació d'oportunitats per a tots els brasileiros.
But what I think the American people are expecting and what we owe them is to focus on those issues that affect their jobs, their security and their future. Reducing our deficit, promoting a clean energy economy.
Que vamos lentamente, pero progresivamente y sostenidamente alcanzando la situación de equilibrio en el mercado.
ETA y el gobierno español no pueden decidir el futuro de la sociedad vasca en negociaciones.
Da la impresión que mucha gente cree que el premio Nobel es muy importante, ¿sabe? Y entonces el acoso periodístico no tiene límites.
Així són els sons de l'actualitat vistos per Pere Vives en començar el Maneres de Viure. La setmana informativa és plena de preparatius, plena dels preparatius de la visita de Benet XVI demà a Barcelona, però més enllà d'aquest fet, que ens ocuparà àmpliament en l'edició del diumenge del programa, l'actualitat ens deixa les següents anotacions en el nostre setmanari, anotacions que tot seguit repassem amb Carme Parres. Carme, preparada per la visita del Papa?
Preparadíssima.
Maneres de Viure, amb Jordi Sacristán.
Doncs vinga, són les 8 i 16 minuts. La crònica política continua centrada en la precampanya que s'impulsa amb força a 21 dies del diumenge electoral. Unes eleccions que concentraran la xifra rècord de 39 candidatures a Catalunya.
144 llistes electorals a les 4 províncies catalanes. Una realitat que pot fer que el grup Mix s'ampliï amb noves opcions polítiques.
Però la precampanya s'ha escalfat després de conèixer l'anunci de la Fiscalia de Barcelona de sol·licitar al jutge encarregat del cas Millet, Juli Solaz, que imputi com a mínim 2 càrrecs de Convergència Democràtica de Catalunya.
Daniel Osàcar, tresorer del partit, i Àngel Colom, secretari de l'àrea d'immigració, per la seva presumpta vinculació en el cobrament de comissions milionàries per part de Convergència procedents de Ferrovial, utilitzant com a tapadora el Palau de la Música.
La Fiscalia considera que hi ha prou evidències que demostren que Montull i Millet eren intermediaris en aquesta trama de pagaments regulars que anaven a parar a Convergència per part de Ferrovial en agraïment a les adjudicacions d'obra pública quan els nacionalistes governaven a la Generalitat.
Des de Convergència s'insinuava que la Fiscalia rebia ordres del tripartit a l'hora de fer públiques les imputacions de Colom i Osàcar. Escoltem Artur Mas.
I la Fiscalia, doncs, entra en campanya. Com que ha passat altres vegades, no hi ha res de nou. Entren en campanya, actuen, i després, a l'hora de la veritat, doncs, queden res.
I José Montilla, líder del PSC, reclamava una resposta sobre aquestes imputacions per part de la Fiscalia.
Jo crec en la honorabilitat d'Artur Mas i crec que els catalans confiaran en la seva paraula. Tant si és per dir que no hi ha res de res com per acceptar que potser s'ha comès alguna irregularitat. Tot menys el silenci.
La resta de formacions també es pronunciaven al respecte. Joan Puigcercós, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
El que no es pot fer és acusar de la conspiració, acusar que venen eleccions. Què m'estan dient? Que després de les eleccions ja no hi haurà problema? Que es podrà fer tot i que s'assumiran els errors o les males polítiques? Bé, doncs, escolti, tant de bo que després de les eleccions s'assumeixin.
Escoltem també la veu de Joan Herrera des d'Iniciativa per Catalunya Verds.
Quin escàndol, no? En comptes de donar explicacions, parlem dels partits d'esquerres, escolti'm. Va haver qui va dir que el senyor Sàcar no tenia cap relació amb el Dani que apareixia en els diaris vinculats al cas Millet. Hi ha dirigents de Convergència i Unió que van dir que aquest Dani no era el senyor Sàcar, i sí que ho era.
Hi ha partits que també estan esquitxats per temes de corrupció, però que es manifesten al respecte. Alicia Sánchez Camacho, candidata del PP català.
Jo li diria al senyor Mas que es preocupi dels seus problemes, que els problemes de possible finançament irregular els té en la seva formació, que el que hauria de fer és valorar la gravetat de la situació i no escudar-se i no amagar-se en un procés electoral, sinó que el que hauria de fer és donar la cara, donar explicacions i posar-se al servei de la justícia, perquè crec que la situació és greu.
I finalment, Albert Rivera, des de Ciutadans.
Demanem un pas endavant del senyor Mas, explicacions públiques abans de que els ciutadans vagin a les urnes. Hem de saber si el candidat de la Generalitat, que és el senyor Mas, i el senyor Montilla, emparen dintre els seus partits casos de corrupció.
Maneres de viure al cap de setmana.
I als Estats Units els electors van donar la raó a les enquestes i les legislatives nord-americanes celebrades dimarts van canviar el color polític al Congrés, on els republicans aconseguien la majoria d'escons, complicant notablement la legislatura al president Obama. Els demòcrates, però, mantenen la seva majoria al Senat.
El conegut com Tea Party, l'extrema dreta política als Estats Units, guanya terreny i es converteix en la tercera força política al Congrés amb progressió ascendent. La prioritat ultraconservadora és bloquejar molts dels projectes endegats per Obama, com la reforma de la sanitat, la despesa pública i l'energia.
I Obama culpava l'economia als resultats. Per molts analistes, el fracàs d'Obama ha estat no saber connectar amb els ciutadans en un moment de crisi.
El que crec que els americans esperen i el que els devem és que ens centrem en els problemes que afecten els seus llocs de treball, la seva seguretat i el seu futur, reduint el nostre dèficit, promovent una economia sostenible, assegurant-nos que els nostres fills són els més ben educats del món i assegurant-nos que fem les inversions en tecnologia que ens permetin mantenir-nos a un nivell competitiu en una economia global.
I les eleccions a Brasil, en segona volta, van oferir també el resultat esperat.
L'exministra i exguerrillera Dilma Rousseff, líder del Partit dels Treballadors, aposta a continuadora de l'emblemàtic Lula da Silva, serà la primera presidenta del Brasil.
Eu estou muito feliz, agradeço aos brasileiros e às brasileiras por esse momento e prometo honrar a confiança que depositaram em mim.
Dilma Rousseff continuarà el recorregut iniciat fa 8 anys per Lula amb l'objectiu de treure a les classes més baixes de la pobresa.
És la tercera dona en assolir la presidència a Llatinoamèrica per via democràtica darrere de Michelle Bachelet a Xile o Cristina Fernández a l'Argentina.
A Com Ràdio, maneres de viure.
La setmana ens deixa una dada negativa vinculada a l'atur.
El nombre de persones aturades registrades va pujar l'octubre per tercer mes consecutiu en 68.213 persones, el que situa la xifra d'aturats per sobre dels 4 milions i fa preveure un final d'any complicat pel que fa a l'atur. Escoltem Valeriano Gómez, ministre de Treball.
Que vamos lentamente, pero progresivamente y sostenidamente, alcanzando la situación de equilibrio en el mercado de trabajo.
Pels sindicats, les xifres demostren el fracàs de la reforma laboral. Josep Maria Álvarez, secretari general de la UGT a Catalunya.
La nostra exigència al govern de l'Estat de canvi de la política econòmica. És evident que la reforma del mercat de treball no ha comportat cap millora per el que fa referència a l'ocupació, ni ha generat estabilitat, i ara és d'ara, doncs, ja podem dir de manera clara que no només ha estat un fracàs perquè ha representat, doncs, la pèrdua de drets per la gent, sinó que, a més, és un fracàs perquè no compleix cap dels objectius, ni tan sols els col·laterals que pensava el govern o que deia el govern que cobriria.
De fet, les dades del Centre d'Investigacions Sociològiques de la darrera enquesta mostren que el 81% dels espanyols pensa que l'atur és el principal problema que hi ha a hores d'ara al país. I a l'entorn de també l'actualitat de la setmana, a les 8 i 22 minuts, curiosa polèmica en relació a la intenció del govern d'estendre la seva política d'igualtat fins i tot a l'afiliació de les persones, fent que l'alfabet fixi l'ordre dels cognoms del fill en cas que no hi hagi acord entre els progenitors. Escoltem José Antonio Alonso, portaveu socialista al Congrés.
Que no haya prevalencia por razón o ninguna discriminación por razón de sexo, es decir, que no prevalezca porque sí la parte materna o la parte paterna de los apellidos y por lo tanto reafirmar el principio de igualdad también en este asunto.